Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. 6 graus aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Ha baixat la temperatura. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Encara que aquí a l'estudi de Ràdio Olot no ho notem, sí que és veritat que la temperatura avui és molt més freda quan sortim de casa.
Doncs sí, Joel, avui ens llevem amb temperatures més baixes, 6 graus negatius a la Vall de Núria, 1 grau negatiu a Das, 2 a Ribes de Freser i Ripoll, 3 a Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a Vall d'en Bas, Mieres i Santa Pau, 6 a Olot i Vic, 8 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 10 graus a Banyoles i Figueres i 11 a Girona.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
La temperatura es va disparar fins als 27 graus a Arbúcies, temperatura de 23, 24 aquí a Olot a la Garrotxa, 24, 25... Per exemple, també a Llagostera, de temperatura prou alta, a la Selva, Anglès, déu-n'hi-do. Però això, doncs, és un miratge, perquè avui torna a refrescar, torna a baixar la temperatura. De mitjana de dia poden baixar 5 graus, al Pirineu poden baixar més de 10 graus, ja i la nit hi havia valors de 4, 5 sota 0, a més de 2.000 metres. Va entrar aire fred, un front que va donar gotellades, o algun litre per metre quadrat cap a la Cerdanya i el Ripollès en forma de neu, a última hora del dia ja baixant dels 1.800 metres. I avui, a l'entrar més aire fred, al Pirineu hi pot nevar fins a cotes de 1.200 metres, 5-10 centímetres, benvingut sigui. Però fora del Pirineu també preveiem algun xàfec, per exemple, al matí d'hora, cap a les Gavarres, cap de Begur, pot fer algun xàfec, i s'animarà a altres comarques interiors i del prelitoral a partir de les 2-3 de la tarda i fins al vespre. Xàfecs i alguna tempesta, localment amb calamarsa, poden caure 5 o 10 litres per metre quadrat, puntualment 15. Les zones més agraciades per aquesta pluja serien el Baix Empordà, les Gavarres, punts del Gironès, no ho descartem també a la Garrotxa i a l'Alt Empordà. A la resta, més aviat, escorrialles o poca pluja. En definitiva, que avui refresca, notarem aquesta baixada de temperatura, vent del nord, molt mala mar a la Costa Brava, i demà torna el sol, però l'ambient serà més fred de matinada, amb glaçades a l'interior.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Títulars de la jornada: els ADFs de la Garrotxa han hagut d'avançar-se la campanya d'estiu per tal de fer gestió als boscos de la comarca.
La falta de pluja està provocant un estrès hídric en algunes zones de la comarca, com per exemple a Sant Ferriol. Els ADFs alerten de les conseqüències que podria tenir per la comarca el fet de rebre un foc de zones veïnes, com per exemple l'Empordà o el Pla de l'Estany.
En Xavi Quintana és president i coordinador de les ADFs de la Garrotxa.
Nosaltres el que ens estem trobant any rere any és que la planificació de cares a les campanyes forestals, doncs hem de canviar el xip, no? Abans sempre pensàvem en el mes de juny, sempre teníem a la ment el 24 de juny, no? Sant Joan i les revetlles. Doncs estem trobant ja l'any passat que el maig ja van començar a tenir, i estem a mes de març i ja hem tingut incendis a la Garrotxa. I nosaltres estàvem acostumats a tancar una campanya forestal i tenir un temps per poder fer treballs forestals, no? I tal. Però clar, se'ns està tirant el temps a sobre, i tal com marca les prediccions de temps, ens sembla que és un canvi que potser ens haurem de plantejar a nivell d'ADFs juntament amb bombers i prevenció d'incendis, per bueno, com treballem tot aquest canvi, no?
Però com estan els boscos? Una de les tasques que fan els ADFs és la seva neteja, uns boscos que asseguren trobar-se molt bruts en moltes ocasions. Aquest dimecres hem sortit a fer treball de camp amb els ADFs i ens hem arribat a trobar des de roba, fregalls de cuina i multitud de llaunes.
Anem d'excursió i, bueno, no passa res, m'he begut una llauna i la llenço, no? Totes aquestes coses que no s'haurien de fer sí que generen problemes.
I no entenc com una motxilla al qual tu la carregues abans de sortir a fer la sortida amb l'entrepà, la beguda, la llauna i el que ens puguem imaginar, pues quan pesa menys perquè t'has menjat l'entrepà i t'has begut la beguda, com pot ser que no fiquem la beguda i el paper de plata, si és que en portem, no? Les deixalles en una bossa i tornem a casa. Tampoc cal deixar-ho en un municipi més proper a casa, que és on te gestionem les deixalles, no? I és on te paguem els impostos, al fi i al cap també.
Xavi Quintana i Alba Ocaña, tècnica de l'ADF de la Garrotxa. Els escoltarem amb atenció a l'informatiu que ara mateix comença. Olot compta amb un nou parc infantil. Després que els residents del poble demanessin a l'Associació de Veïns de les Fonts que participés en el projecte, han pogut tirar-lo endavant.
El parc de Renart compta amb dos jocs infantils a banda d'un espai privilegiat.
El president de l'Associació de Veïns de les Fonts és en Josep Comas.
La proposta va ser d'una veïna, com dia em va trucar a mi concretament, que havien començat a fer aquest parc i llavors que l'associació hi participés, que ens forma part de l'Associació de Veïns de les Fonts, i a partir d'aquí, amb l'arquitecte, l'Ajuntament, hem pogut arribar a fer l'obertura.
Avui també és notícia que aquest dissabte tanca el termini d'inscripció per poder acollir un nen o nena saharaui aquest estiu.
El projecte Vacances en Pau va néixer amb la voluntat d'establir vincles entre famílies garrotxines i famílies saharauis. S'encarrega l'Associació Garrotxina amb el Sàhara, que des de l'any 2003 treballa perquè aquests nens puguin canviar els camps de refugiats per una vida millor, encara que sigui temporalment.
Escoltem un dels membres de l'Associació Garrotxa amb el Sàhara, l'Enric Soler, en declaracions aquí a Ràdio Lot.
Estan visquent sempre al desert, no coneixen res, pràcticament tret del que tenen allà. Un cop venen aquí veuen que hi ha una altra manera molt diferent de viure. Llavors, esclar, és descobrir tot un món que si es queden al desert no el coneixen, i això els estimula que lluitin per poder sortir, fins i tot doncs, per poder doncs, millorar també el seu estar, la seva estada dintre el camp, propis camps de refugiats. Perquè molts venen aquí, troben feina aquí i llavors estan ajudant amb la gent d'allà.
La Vall d'en Bas serà el bressol de la cultura popular de les comarques gironines aquest proper cap de setmana.
És el segon municipi de la Garrotxa que es converteix en vila gegantera després que Olot ho fos l'any 2014. Cada any un municipi assumeix l'organització d'un acte que concentra els gegants i geganteteses més representatius de les poblacions de la demarcació.
El vocal de la vila gegantera de les comarques gironines és Marc Romero.
Vaig pensar, per què no algú de casa i per què no el primer poble de la comarca de la Garrotxa? Olot ja va ser-ho, recordem que Olot és una ciutat, però el primer poble encara no havia sigut mai ningú de la Garrotxa. Vaig decidir que pels requisits i per com és la vall seria el municipi ideal per tal de ser doncs, l'epicentre del món gegantí gironí.
I avui la música és protagonista perquè hi haurà música jove per joves. Aquest és el lema del Festival Emergent, el nou certamen de música de Ridaura.
Carlos Forner és l'organitzador i avisa que la seva intenció és que fins a l'estiu hi hagi una nova edició cada mes. La següent jornada serà aquest cap de setmana al Centre Cívic del Poble.
Ara ve Eli Rodríguez i després TV Dreams. Eli Rodríguez sí que és un grup com estem acostumats, però CB Dream són vocals i tenen darrere un plat, un DJ, no? I ja veurem com surt.
Doncs ja veurem com surt. Evidentment, en parlarem a partir d'ara a l'informatiu. Mig quart d'avui, anem als esports. L'hoquei Olot torna a la pista 3 setmanes després. Els olotins en reben el Dominicos aquest dissabte a la Josep Jou a 7:45 del vespre.
A falta de 3 jornades pel final i amb la salvació tancada, l'hoquei Olot té l'objectiu de sumar els 9 punts en joc per quedar 6è. Si aquest dissabte guanya el conjunt gallec, pràcticament tindrà la plaça assegurada.
El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Són nanos molt joves, són nanos molt elèctrics, són nanos molt que pressionen moltíssim la sortida de bola, que pressionen a valles, que són molt valents, que amb molts de cops tiren molt l'estic i van a robar boles. El que volen és controlar la bola, tenir ells el control del partit, surten molt bé les transicions, i realment serà un equip doncs, de nanos que potser no tenen molta experiència, tret d'en Payero, però que en tenen moltes ganes, que són molt elèctrics i que amb l'Operú són bons i ens costarà.
I el garrotxí Arnau Carbona és actualment un dels millors pescadors esportius de Catalunya.
La passió per aquesta disciplina la va adquirir del seu pare quan era més petit. L'Arnau ja té 20 anys, compagina la pesca amb els estudis d'enginyeria industrial i ja fa un temps que es troba al capdamunt de la pesca esportiva de casa nostra. La temporada d'aquest any està a punt de començar.
Doncs bé, aquesta temporada de moment té bona pinta. Hi ha confiança en que el campionat català surti bé i el campionat espanyol també surti bé i puguem, sobretot l'objectiu principal, mantenir l'alta competició.
La bagra i el barb solen ser els peixos que més es troben al Fluvià, tot i que les carpes també hi són presents. Sempre estan en contacte amb l'aigua perquè no pateixin i una vegada acabat l'entrenament o la competició es retornen al seu lloc d'origen. Ens ho explicarà el mateix Arnau Carbona a la part final de l'informatiu.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Per avui hi ha reserves d'estacionament al carrer Fluvià, Pere Bretxa i Sant Antoni Maria Claret. Carrers tallats hi ha el primer tram del carrer Serra Ginesta i al carrer Pere Badosa, tall complet de 8 a les 9 a les 7 del vespre. I això seria tot des de la Policia Municipal.
Gràcies, doncs, a la policia local per aquesta informació que ens deixa 4 minuts per un quart de 8 del matí.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Puja l'altaveu, no et sento.
I ara?
Et sento, però no et veig.
Què dius? No et sento.
Que no em veus?
Em sents?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica Citroën. El més fàcil per engegar, ho tens als Easy Days Citroën, amb estoc disponible i un finançament exclusiu.
Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120, d'Olot. Citroën.
És el moment de confiar en el TPO, el transport públic d'Olot. Deixa que et porti a l'escola, deixa que t'acompanyi a treballar. Fes que sigui el teu mitjà de transport prioritari. Sigues sostenible.
Jo vaig amb el TPO. I tu?
Consulta horaris a teisa-bus.com. Segur que trobes la millor combinació.
Entrem en matèria. Les ADFs de la Garrotxa han hagut d'avançar-se a la campanya d'estiu per la gestió dels boscos de la comarca.
La falta de pluja està provocant un estrès hídric en algunes zones de la comarca, com per exemple a Sant Ferriol. Els ADF alerten de les conseqüències que podria tenir per la comarca el fet de rebre un foc de zones veïnes com, per exemple, l'Empordà o el Pla de l'Estany.
Informa Gerard Puigdemont.
Sant Ferriol és un dels municipis de la comarca amb un risc d'incendi alt. Bona part del municipi la conforma bosc, generalment boscos poc madurs. Enguany els ADF de la comarca ja han hagut d'avançar les tasques al territori pensant en l'estiu, ho explica el president coordinador dels ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana.
Nosaltres el que ens estem trobant any rere any és que la planificació de cares a les campanyes forestals, doncs hem de canviar el xip, no? Abans sempre pensàvem en el mes de juny, sempre teníem element el 24 de juny, no? Sant Joan i les revetlles, doncs estem trobant ja l'any passat que el maig ja van començar a tenir i estem en mes de març i ja hem tingut incendis a la Garrotxa. I nosaltres estàvem acostumats a tancar una campanya forestal i tenir un temps per poder fer treballs forestals, no? I tal... però clar, se'ns està tirant el temps a sobre i tal com marca les prediccions de temps, ens sembla que és un canvi que potser ens haurem de plantejar a nivell d'ADFs juntament amb bombers i prevenció d'incendis per, bueno, com treballem tot aquest canvi, no?
Els incendis més freqüents a la comarca són els provocats per llamps, petits incendis com el que es va produir fa uns dies al veïnat de S'Agaró, a Beuda. Aquest avançament de les campanyes també ha provocat que els ADF tinguin menys temps per fer tasques de prevenció i gestió forestal. En els darrers mesos han treballat en desbrossar camins i accessos, així com fer neteges de vegetació en algunes zones. Tot i que els boscos de la comarca encara hi podem veure verd, fruit d'algunes humitats i lleugeres plogudes, el cert és que la vista en aquest sentit ens enganya, ja que la realitat és que els boscos garrotxins arrosseguen un estrès hídric de temps enrere. En parlen la tècnica ADF Garrotxa, Albo Canya i el mateix Xevi Quintana.
Ens fa aquestes plogudes, surt vegetació, però com que pot estar després 3-4 setmanes que després no fa res, tota aquesta vegetació que ha crescut amb aquest impuls d'aigua es mor, s'asseca i això ens dona un combustible fi, sec, que és ideal per encendre's, no?
La gestió forestal és molt complicada, no? I I clar, és que treballar amb aquesta situació de bosc és molt i molt difícil. Una, per la manera com està el bosc. Dos, depèn quines zones pels accessos que tenen. Tres, si estem parlant del tema d'aigua. Si tenim molta restricció d'aigua, ja s'està parlant que a nivell de Catalunya hi ha dos pantans que els mitjans aèris no hi poden anar a carregar. Sí, si anem sumant totes aquestes petites coses i estem parlant del mes que estem, bueno, potser ens hem de començar a pensar com estarem d'aquí un parell de mesos, no?
Si bé és cert que la Garrotxa no és comarca propícia als incendis, davant la situació actual no val a badar.
Esperem que no ens haguem de trobar, no? Però un incendi que ens pugui venir com va ser el cas del 2012, no? Que ens venia molt envalentonat de la zona de l'Alt Empordà o inclús del Pla de l'Estany, que vinguin prou empenta i que agafi la Garrotxa, si agafa bé, pot ser que no l'aturem, no? Ja diuen, hi ha comentaris del pararem a la plaça Major d'Olot, doncs ens poden passar coses d'aquest estil, no? Aquesta continuïtat boscosa que tenim a la comarca ens pot perjudicar. Ara bé, una ignició que pugui tenir lloc aquí i que desencadeni un gran incendi forestal és més complicada.
Si no venen pluges abundants en els propers dies, es continuaran veient alzines mortes o seques i boscos faltats d'aigua. A tot això se li ha de sumar un nou fong que està atacant els pins. Els ADF de la Garrotxa insisteixen a la ciutadania a ser prudents al bosc, fer cas a les recomanacions i insten a les administracions i propietaris a fer gestió forestal. Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc.
Precisament una de les tasques que fan els ADF és la neteja de boscos.
Uns boscos que asseguren trobar-se molt bruts en moltes ocasions. Aquest dimecres vam sortir a fer treball de camp amb els ADF i ens vam arribar a trobar des de roba a fregalls de cuina i multitud de llaunes.
És difícilment imaginable tots els residus que es poden arribar a trobar al bosc. Amb una sortida qualsevol amb els ADF pots trobar-te tota mena d'objectes, des de miralls, roba i fins i tot estris de cuina, com per exemple fregalls. Són indicis de persones que han estat fent vida al bosc en algun moment. Tot i que no és habitual trobar-se aquests objectes, sí que ho és més trobar-se ampolles i especialment llaunes de beguda. Ho explica Nova Ocanya i Xevi Quintana, dels ADF de la Garrotxa.
Ens anem d'excursió i, bueno, no passa res. M'he begut una llauna i la llenço, no? Totes aquestes coses que no s'haurien de fer sí que generen problemes.
I no entenc com una motxilla al qual tu la carregues abans de sortir a fer la sortida amb l'entrepà, la beguda, la llauna i el que ens puguem imaginar, pues quan pesa menys perquè t'has menjat l'entrepà i t'has begut la beguda, com pot ser que no fiquem la beguda i el paper de plata, si és que en portem, no? Les deixalles amb una bossa i ho tornem a casa. Tampoc cal deixar-ho en un municipi més proper a casa, que és on te gestionem les deixalles, no? I és on te paguem els impostos, al fi al cap també.
Davant grans multituds de brossa trobades en boscos concrets, els ADF notifiquen a través d'una aplicació on hi ha l'incidència i ho comuniquen als ajuntaments i als Mossos d'Esquadra. Per trobar-se fins i tot, s'han trobat runes.
Temes com malmetre l'entorn i el bosc, no? Pintades, no? O necessitat de deixar l'empremta amb una navalla, que jo he estat aquí, no? Amb un arbre... Totes aquestes coses, el bosc no es mereix que hi deixem la petjada. El bosc es mereix que el gaudim, que la petjada li fem però passejant i respectant l'entorn, i és el que tenim, és el nostre patrimoni, la Garrotxa és això.
És per això que tota conscienciació és poca, i més ara que estem a la primavera i a les portes de l'estiu, època de fer excursions per a moltes persones.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dia d'avui. Olot compta amb un nou parc infantil.
Després que els residents del poble demanessin a l'Associació de Veïns de les Fonts que participés en el projecte, han pogut tirar-lo endavant. El parc de Renart compta amb dos jocs infantils a banda d'un espai privilegiat.
Ens ho explica en Pere Ubach.
Situat entre els carrers de Xaloc i de Garbí, el parc de Renart compta amb uns gronxadors i uns troncs perquè els nens i nenes s'hi enfilin. A més, hi ha una font d'aigua. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest dilluns coincidint amb la festa del Roser. Aquest parc infantil ha sorgit arran d'una iniciativa veïnal. Ho explica el president de l'Associació de Veïns del barri de les Fonts, Josep Comas.
La proposta va ser d'una veïna, que un dia em va trucar a mi concretament, que havien començat a fer aquest parc i llavors que l'associació hi participés, que ens forma part de l'associació de veïns de les Fonts, i a partir d'aquí, amb l'arquitecte, l'Ajuntament, hem pogut arribar a fer l'obertura.
Comas convida tothom a acostar-s'hi, però recalca que els principals beneficiaris de l'espai han de ser els veïns de la zona. Josep Canalies és un veí que s'ha acostat amb els seus nets per estrenar el parc de Renart.
Amb la dona, que s'ho vam sortir a caminar, i doncs un dia que passàvem per aquí, dic, ai, vita, diu, sembla que aquí estan fent un parc nou, dic, per la mainada, quan tinguem els nets aquí, un dia anirem a que ells s'ho passin un rato bé, un que els agrada molt enfilar-se i això, dic, vita, és ideal.
El nom del parc de Renart va ser aprovat en el ple de l'Ajuntament d'Olot que es va celebrar el passat mes de març. Renart fa referència a un antic mas situat prop del terreny en el qual s'ha construït el parc.
Més coses. Aquest dissabte tanca el termini d'inscripció per poder acollir un nen o nena saharauí aquest estiu.
El projecte Vacances en Pau va néixer amb la voluntat d'establir vincles entre famílies garrotxines i famílies saharauís. S'encarrega l'associació Garrotxa amb el Sàhara, que des de l'any 2003 treballa perquè aquests nens puguin canviar els camps de refugiats per una vida millor, encara que sigui temporalment.
Les inscripcions per acollir nens saharauis estan obertes fins aquest dissabte. Gràcies al projecte Vacances en Pau, nens i nenes saharauis poden conèixer nous costums i llengües a banda d'esvergir-se del seu dia a dia en camps de refugiats. Pot participar-hi qualsevol família, l'únic requisit és no tenir cap mena d'antecedent. Tothom que vulgui ha de posar-se en contacte amb els membres de l'associació Garrotxa amb el Sàhara. Un d'ells, l'Enric Soler, explica què suposa per a aquests nens i nenes poder viure aquesta experiència.
Estan vivint sempre al desert, no coneixen res, pràcticament tret del que tenen allà. Un cop venen aquí veuen que hi ha una altra manera molt diferent de viure. Llavors, esclar, és descobrir tot un món que si es queden al desert no el coneixen, i això els estimula que lluitin per poder sortir, fins i tot doncs, per poder doncs, millorar també el seu estar, la seva estada dintre el camp, propis camps de refugiats. Perquè molts venen aquí, troben feina aquí, i llavors estan ajudant amb la gent d'allà.
L'objectiu del projecte Vacances en Pau és crear un vincle entre famílies garrotxines i famílies del Sàhara. L'any passat, l'Ester Massagú va acollir en Moja mentre estava embarassada del seu fill. Ara espera que en Moja pugui tornar per conèixer el que ella considera com el seu germà petit.
Fa ara dues setmanes estàvem parlant amb ell una altra vegada i deia, ja quasi s'acosta l'estiu i ja podré tornar a venir. I que em sembla que les ganes són mútues també de... tant ell de venir com nosaltres, de rebre'l amb els braços superoberts. Al final s'ha anomenat que estan molt acostumats a cuidar-se uns als altres, no també? I ell diu que té ganes d'agafar-lo, d'emportar-se'l a passejar, i que ara, ell sap, ara que ell sap nedar, té ganes d'ensenyar a nedar a l'Aran. I hem dit, bueno, haurem d'esperar una miqueta per aprendre a nedar.
Des de l'associació Garrotxa amb el Sàhara asseguren que aquest any ha de ser més fàcil acollir mainada que durant els dos anteriors. Soler explica que la pandèmia i la tensió política que hi havia entre Espanya i Algèria va frenar la tramitació de papers. Aquest any la situació està més normalitzada i, per tant, els membres de l'associació esperen que no hi hagi cap entrebanc.
Pàgina econòmica, la temporada d'hivern a les estacions de muntanya s'ha aconseguit tancar amb èxit tant a Vall de Núria com a Vallter, tot i que Vallter, recordem-ho, va haver de tancar abans de Setmana Santa per falta de neu. Tot i això, ha estat satisfactòria, com diem, per les dues estacions que ja encaren la temporada d'estiu amb optimisme i amb una cartera de propostes extensa per continuar oferint activitats per tots els públics durant l'estiu. Ens ho explica la Judit Lechon.
Les estacions de muntanya de la comarca tanquen la temporada amb bones sensacions després de deixar enrere un període que ha estat marcat per la falta de neu i la dificultat de mantenir el domini esquiable obert en tot moment. Tot i això, la temporada s'ha salvat i fins i tot en el cas de Vall de Núria aconseguint superar les xifres d'afluència d'anys anteriors. En parla la responsable de comunicació de Vall de Núria, Ruth Bové.
A nivell tant d'esquí com a l'estació, com que ofereix moltes altres alternatives, a part de l'esquí, perquè vam fer una campanya també, com vam comentar, doncs important a època de Nadal, que vam fer totes unes activitats, hem continuat fent les visites guiades, les visites a Ecovall, que també són importants a Vall de Núria, contacontes, molt per totes les famílies, per tant que malgrat tot doncs, hem tingut una bona temporada.
Vallter va haver de tancar les pistes abans del previst, però aquesta Setmana Santa ha comptat amb una elevada afluència de visitants que han cercat una experiència diferent allunyada de les activitats vinculades amb la neu. Ho explica el director de Vallter, Enric Serra.
Els dies de Setmana Santa nosaltres hem tingut tots els punts de restauració oberts, i els dies festius, a partir del dijous a dilluns, vam tenir el telecadira d'accés a la cota 2500 a dalt al mirador de la Costa Brava de les Marmotes. El dilluns vam finalitzar la temporada, ara no hi ha res obert, únicament els caps de setmana dels punts de restauració, fins ja que comencem la temporada d'estiu.
La temporada d'hivern queda enrere de manera satisfactòria per les estacions de muntanya de la comarca i ara l'objectiu és encarar la d'estiu oferint noves propostes i superant les xifres d'afluència.
Fem una pausa i a la tornada parlem de cultura popular.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
És el moment d'anar cap a la Vall d'en Bas perquè serà el bressol de la cultura popular de les comarques gironines aquest proper cap de setmana. És el segon municipi de la Garrotxa que es converteix en vila gegantera després que Olot ho fos l'any 2014.
Doncs sí, Joel, cada any un municipi assumeix l'organització d'un acte que concentra els gegants i geganteses més representatius de les poblacions de la demarcació.
Ens ho explica en Roger Isern.
La faràndula és una de les icones característiques de la faràndula des de fa anys enrere i aquest 2023 les colles que formen part del grup de les comarques gironines han escollit que la Vall d'en Bas es mereixia representar-ho. El programa de la 29a Vila Gegantera s'ha dividit en quatre parts. Cada part està destinada a unes figures de la faràndula i es farà a un poble. Així doncs, els hostalets d'en Bas serà el poble que acull les activitats dels cabeçuts, el mallol, la dels capgrossos i gegantons, joanetes, les de les bèsties de foc i, finalment, els gegants i geganteses que es trobaran diumenge a Sant Esteve d'en Bas. El vocal de la Vila Gegantera de les comarques gironines és Marc Romero.
Vaig pensar, per què no algú de casa i per què no el primer poble de la comarca de la Garrotxa? Olot ja va ser-ho, recordem que Olot és una ciutat, però el primer poble encara no havia sigut mai ningú de la Garrotxa. Vaig decidir que pels requisits i per com és la vall seria el municipi ideal per tal de ser doncs, l'epicentre del món gegantí gironí.
En detalls, pel que fa a la programació de la 29a edició de la Vila Gegantera, aquest dissabte al matí a hostalets es farà un taller de cabeçuts, una xerrada i cercavila. Després s'anirà al Mallol, on també es farà cercavila, i al vespre es tancarà el dia joanetes amb un correfoc, bèsties i diables i un sopar. L'endemà diumenge hi haurà el platform amb la trobada de figures geganteres de la demarcació, amb la confirmació de prop d'una trentena de personatges fins al moment. Una sèrie d'actes que, segons Romero, han provocat la recuperació d'algunes colles geganteres de la comarca.
Com és el cas d'Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Montagut. Colles que estaven adormides fins ara i que arran de la Vila Gegantera s'han despertat i que creiem doncs, que això hauria de tenir doncs, bastanta tirada per aquestes colles doncs, continuïn fent tots aquests actes relacionats amb el món geganter, no només durant la Vila Gegantera, sinó després de fer la Vila Gegantera aquí a la nostra comarca.
La Vall d'en Bas serà la 29a Vila Gegantera agafant el relleu de Santa Eugènia de Ter i Can Givert del Pla, que ho van ser a l'edició del 2022.
Música jove per joves. Aquest és el lema del Festival Emergent, el nou certamen de música de Ridaura. Carlos Fornen és l'organitzador i avisa que la seva intenció és que fins a l'estiu hi hagi una nova edició cada mes.
La següent jornada serà aquest cap de setmana al Centre Cívic del Poble.
Un veí de Ridaura ha creat un nou festival de música amb la voluntat d'organitzar activitats pel poble vinculades amb la música de nova creació que hi ha al territori. Neix el Festival Emergent sota el lema Música jove per a joves. L'organitzador és Carlos Forner i diu que la seva intenció és que, fins l'estiu, cada mes, es pugui viure una tarda de concerts a Ridaura. Aquest divendres, al Centre Cívic, hi actuaran Eli Rodríguez i CB Dreams.
Ara ve Eli Rodríguez i després CB Dreams. Eli Rodríguez sí que és un grup, més, com estem acostumats, però CB Dreams són vocals i tenen darrere un plat, un DJ, no? I ja veurem com surt.
Carlos Forner va néixer a València, però viu a Ridaura des de fa 3 anys. Explica que, com que fa poc temps que viu a la comarca, desconeixia el territori. Tot i això, va quedar sorprès de la quantitat de gent que fa música a la Garrotxa. Forner diu que la cosa s'està animant i que ara són els grups els que li proposen a ell poder participar en el certamen. Segons Forner, estan oberts a tothom.
Pensa que si aquests grups nous se van coneguent gràcies al que hem muntat en Emergent Ridaura, pot ser que sigui una forma de que entre tots facin també una mica d'espenta i vagin generant aquesta sinergia que busquen.
Forner es mostra satisfet per l'evolució del Festival Emergent. La primera edició es va fer al març i va comptar amb l'assistència d'una vuitantena de persones. Aquest cicle de concerts compta amb la col·laboració d'altres entitats del poble i de la Comissió de Festes de Ridaura. El festival funciona amb un sistema de taquilla inversa, és a dir, L'entrada als espectadors és gratuïta i un cop s'hagi acabat, cada espectador pot acostar-se a taquilla i pagar el que vulgui.
Ens acostem a 7:45 del matí.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports, és dijous, és el dia de l'hoquei. L'hoquei Olot torna a la pista 3 setmanes després.
Els Olotins reben el Dominicos aquest dissabte a la Josep Jou a 7:45 del vespre. A falta de 3 jornades pel final i amb la salvació tancada, l'hoquei Olot té l'objectiu de sumar els 9 punts en joc per quedar 6è. Si aquest dissabte guanya el conjunt gallec, pràcticament tindrà la plaça assegurada.
L'hoquei Olot tornarà a rodar aquest dissabte 3 setmanes després de l'última jornada en la qual els Olotins van caure a Oviedo per 6-5 a falta de 17 segons pel final. Després de l'aturada d'aquests dos últims caps de setmana, l'equip es vol treure l'espina i recuperar els bons números d'aquesta segona volta. L'hoquei Olot només ha perdut 2 partits en aquest tram de Lliga i segueix gairebé intractable a casa. Aquest dissabte rep el Dominicos gallec, rival que la primera volta ja va superar el conjunt groc i blau per 4-2. Un equip basat en joves talents i que ja ha complert amb l'objectiu de mantenir-se a l'Hockey Lliga Plata. El tècnic de l'Hockey Olot és Jordi García.
Són nanos molt joves, són nanos molt elèctrics, són nanos molt que pressionen moltíssim la sortida de bola, que pressionen a valles, que són molt valents, que amb molts de cops tiren molt l'estic i van a robar boles. El que volen és trobar la bola, tenir ells el control del partit, surten molt bé les transicions i realment serà un equip doncs, de nanos que potser no tenen molta experiència, tret d'en Paiero, però que en tenen moltes ganes, que són molt elèctrics i que amb l'Operu són bons i ens costarà.
Precisament el protagonista durant aquesta aturada ha estat el tècnic de Navàs. Jordi García ha renovat amb l'Hoquei Olot i seguirà sent l'entrenador de l'equip la temporada vinent. A les dues temporades a la categoria de plata i des de que entrena l'equip, l'Hoquei Olot s'ha salvat a 4 jornades del final de la Lliga. A banda dels bons números, molts jugadors de la base han debutat amb el primer equip.
Jo sempre ho he dit, o sigui, objectiu salvar-nos a partir d'aquí. Estic bé aquí a Olot, crec que estic molt estimat per tothom, per la junta, pels jugadors, pel club en si, segurament per l'afició també, per tant jo no vaig tenir cap dubte.
L'Hoquei Olot Dominicos es jugarà aquest dissabte 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. El partit es podrà seguir en directe com sempre des de les 7 a Ràdio Olot en una nova prèvia de partit on el club ha organitzat un nou berenar dolç. Aquest cop els assistents podran menjar creps.
Veus que bé, gràcies a Roger Isern. El garrotxí Arnau Carbona és actualment un dels millors pescadors esportius de Catalunya.
La passió per aquesta disciplina la va adquirir del seu pare quan era més petit. L'Arnau ja té 20 anys, compagina la pesca amb els estudis d'enginyeria industrial i ja fa temps que es troba al capdamunt de la pesca esportiva de casa nostra. La temporada d'aquest any està a punt de començar.
Informa Guillem Guardiola.
La temporada de pesca esportiva té bona pinta. L'olotí Arnau Carbona transmetia amb aquesta seguretat les bones sensacions que té per aquest curs que ha començat fa poques setmanes. Després de completar un molt bon any la temporada passada, l'Arnau es va consolidar com el millor pescador esportiu de Catalunya de la seva categoria. Els seus objectius per a les competicions d'aquest any els té clars: fer un bon paper al Campionat de Catalunya i mantenir l'alta competició als Campionats d'Espanya.
Doncs bé, aquesta temporada de moment té bona pinta. Hi ha confiança en que el Campionat català surti bé i el Campionat espanyol també surti bé i puguem, sobretot objectiu principal, mantenir l'alta competició.
Les condicions de l'aigua no són sempre les mateixes i això fa que els pescadors esportius també s'hagin d'anar adaptant constantment als canvis ambientals. La poca pluja d'aquest any, per exemple, és un factor determinant.
Bé, aquest any l'escassetat de pluja pot ser un factor important i faci que no els peixos es trobin amb dificultats de respirar i menjar. Però bueno, dins el que ens esperem una bona temporada.
La bagra i el barb solen ser els peixos que més es troben al riu Fluvià, tot i que les carpes també hi són presents. Sempre estan en contacte amb l'aigua perquè no pateixin i una vegada acabat l'entrenament o la competició, es retornen al seu lloc d'origen.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.